Solidaris, Mercè Folch.
I si paressin un moment. Per respirar profundament. I poder comptar fins a deu. Per pensar si això és el que volem. La vida és ara, la vida és ara. No hi ha res més al final.
Solidaris. Tothom té una història.
Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. Això que sentiu és el soroll que suporten els veïns de Vineland, a Nova Jersey, una ciutat d'uns 60.000 habitants dedicada majoritàriament al sector agrícola. Allà hi ha un dels centres de dades digitals més gran de la costa est dels Estats Units. Consumeix 300 megawatts, que equivaldria al consum de 150.000 llars, i a través d'una empresa amb seu a Amsterdam desenvolupa i entrena models d'intel·ligència artificial per a Microsoft. Els veïns de la zona ja s'han començat a organitzar per oposar-se al projecte. Ho argumenten pel seu impacte ambiental i en la salut, però també per l'enorme consum energètic i d'aigua que requereix i el poc retorn econòmic per a la comunitat. Les gigafactories DIA són instal·lacions a gran escala, plenes de servidors i de sistemes de refredament que estan en funcionament dia i nit els 365 dies de l'any. De fet, se les coneix com a vampirs energètics. En els pròxims anys, la Comissió Europea té previst construir 4 grans centres de dades en diferents països de la Unió, amb l'objectiu, defensen, de garantir la sobirania digital d'Europa. I el govern espanyol i la Generalitat han posat sobre el mapa Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, una zona agrícola molt sensible al canvi climàtic i que carrega amb altres infraestructures com nuclears i abocadors. Diverses organitzacions han impulsat la plataforma Aturem la Gigafactoria DIA per denunciar l'opacitat del projecte i les implicacions que se'n deriven. El programa d'avui intentarem fer una mirada panoràmica a una de les cares més visibles del capitalisme digital i del poder que exerceix la indústria tecnològica i els magnats que la regenten. Anirem fins a Móra la Nova per comprovar que el núvol del qual tant parlem quan compartim dades a internet està fet de formigó i de xips.
Aviam si tenim sort, passant del plom a l'or. El poble n'està ple d'alquimista sense fe.
Joan Carles, què tal? Com estàs?
Bé.
Joan Carles López és expert en geobiologia i descontaminació electromagnètica, membre de la plataforma Aturem la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial. Explica'm on som ara mateix.
Ara estem al polígono del Bolló, a Móra la Nova, on s'instal·larà aquesta megafactoria.
Això és un fet consumat o encara s'ha de decidir?
Bueno, en casa té que decidir, té tots els números, però ara ha aparegut un altre actor que, diguéssim, és una població pròxima a Madrid i també estarem, que no sé si s'ha despenjat, en Portugal, que també seria, diguéssim, un dels centres de l'Europa del Sud, i aquell lloc seria el triat.
Serien aquests tres espais, no?, que podrien
però aquesta
ser...
Aquesta té els més números, diguéssim, per fer-ho, però ara ens ha sortit un competidor o compartit també en allà, perquè seran diversos centres, no és un... Estan projectats moltíssims.
Per què té més números, Móra la Nova, aquest municipi de la Ribera d'Ebre?
No són casualitats, diguéssim, que ja també estem en una altra... amb una altra lluita, que és la MAT, la línia de molt alta tensió, que passarà molt a prop d'aquí, que, diguéssim, aquí se podrà, diguéssim, connectar. Aquest lloc és l'idoni per construir tot això. Estem en un polígon que només hi ha una nau i hi ha molt de territori que se cedirà per poder construir i, diguéssim, donar. És com si està tot fet pràcticament aquí.
Aquest polígon, efectivament, només hi ha una nau, estem envoltats de vegetació, de naturalesa, tenim el riu Ebre a tocar, a pocs metres, veiem Tivissa al fons, a la part, diguéssim, més nord hi ha Móra la Nova, i aquí és on, teòricament, s'ha d'instal·lar aquesta gigafactoria, no?
Exactament.
Què entenem per gigafactoria?
Com seria una fàbrica molt gigantesca de servidors que fan generar uns nuclis, que aquests nuclis són aquests chips que generen aquesta... desprenen molta energia perquè tenen que treballar a molta velocitat, amb temperatures que arriben als 90 graus, i clar, se tenen que refrigerar. O sigui, estem parlant de que poden haver fins inclús 200 o 300.000 aparells d'aquests amb una fàbrica d'aquesta, per això en gigafactoria, perquè tot això són com si fossin cervells pensants. Dones compte que la IA, quan tu li demanes alguna cosa, ràpidament et diu un munt d'informació en un moment. I clar, això necessita una infraestructura molt ben lligada perquè pugui treballar i pugui desenvolupar tota aquesta informació. La part important és, per exemple, refrigerar aquests chips, que aquí tenim diverses possibilitats, perquè també tinc que dir que hi ha una mica d'opacitat a l'hora de dir-nos de com serà aquesta gigafactoria i com funcionarà. Lo interessant és que hi ha una empresa catalana que també estarà en aquest tema, perquè portarà un tema de submergir aquests servidors sota una aigua. És una aigua i un vegetal. Com usa una espècie de glicol, d'acord, és una tecnologia d'aquí, que això és també és molt interessant, que refrigerarà i, volguem dir, que absorberà gran part d'aquesta calor. Però aún així consumirà aigua, perquè, clar, sota que aquesta aigua s'intercanviarà. El que no sabem és quina quantitat i tot això, però si no s'opta per aquesta opció, seria, diguéssim, l'altra, que seria per el mètode tradicional.
I quin és?
Que és les turbines, i com tenim allà dalt la central nuclear d'Ascó, que hi ha la ximeneia aquell tan gran que tira vapor d'aigua, aquí seria més petit, que agafaria l'aigua directament del riu i faria per intercanviadors de calor, l'aniria abocant i aniria recollint, i això consumeix moltíssima aigua.
Com ens hem d'imaginar aquest centre de dades, no? Li podem dir així també?
Com s'ho explicaria, com uns 30 Ikeas grans, anem a suposar, però que fa molt de soroll, val? Perquè el principal motiu del soroll, que perquè diu, ostres, per què té que fer soroll? Doncs imagineu-se un ordenador, una torre d'ordenador a casa, que té un ventilador, doncs ara imagineu-se en allò, doncs en 200.000 ventiladors que estan generant un soroll. I a partir d'aquí, això és el que veurem com una gran fàbrica, com una mola de formigó, i un soroll constant, en la qual, doncs, pràcticament és 24 hores, 365 dies a l'any.
So del centre de dades del municipi de Vineland, Nova Jersey.
A nivell de megawatts, què pot implicar un centre com aquest? Perquè no tots els centres de dades tenen la mateixa potència, no?
Dona en compte que això consumirà d'electricitat igual que una gran ciutat. Estem en una zona en la qual l'aigua i l'electricitat no és que sigui una cosa que ens sobri. L'electricitat diríeu, no, que tenim les nuclears. Sí, però les nuclears van per un altre cantó. Imagineu-se que l'electricitat que consumirem la consumirem des d'Aragó. O sigui, per aquest megacentre, d'acord?
Tenes de vida, muntanyes i valls, lliures al llarg dels anys. Un poble batega entre roques i estanys, amb l'horitzó al davant.
Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, ens hem traslladat fins a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per parlar amb Joan Carles López, expert en geobiologia i descontaminació electromagnètica i membre de la plataforma Aturem la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial. Joan Carles, també ets membre d'Ecologistes en Acció i formes part d'aquesta plataforma, una plataforma que agrupa diversos col·lectius del territori i que s'ha constituït fa poques setmanes per expressar el vostre rebuig a aquest projecte, no? Els vostres arguments quins són? Són únicament mediambientals?
Bueno, són mediambientals i també són de tipus econòmic, perquè, a veure, què ens portarà aquí al territori aquesta gigafactoria? Perquè ens parlen d'una inversió milionària, però com revertirà, com a molts projectes que han hagut aquí a la Ribera d'Ebre, ja per no dir un altre lloc, o a tota la Catalunya Sud, molts projectes que han vingut aquí com si fos el Bienvenido Mr. Marshall, que al final acaben en Paso Catanoli, la majoria, i després deixant una sèrie de residus que són molt... i de treball no en deixa. No estem en contra de cap tipus de tecnologia en aquest tema, però sí que el que tenim que fer és consensuar que tingui valor afegit pel territori. No ara mateix, perquè ara mateix simplement hi ha una pluja de milions i podrà generar 120 llocs de treball, que la majoria seran jardineria, serà manteniment exterior, etc etc. El de dins serà d'això, que al final acabarà sent robots, o sigui, vinc a referir que què és el que tindrem aquí, no?
De quin pressupost, no? Estem parlant?
Ui, estem parlant de 5.000 milions d'euros, o sigui, estem parlant d'unes barbaritats increïbles. Nosaltres el que volem és que sapiguer què faran, com ho faran, i quin impacte tindrà la població, tant amb el medi ambient com a les persones que viuen aquí. Perquè una de les coses que no es parlarà és dels infrasons. Els infrasons són uns sorolls que apareixen de 5 hertz fins a 20, que és inaudible per l'ésser humà, però que afecta a moltes persones, són com a vibracions que al final afecten, diguéssim, tenim cardiopaties, tenim marejaments, tenim tota una sèrie de... això tot reportats des dels Estats Units, tots al costat d'aquest centre de dades, perquè generen unes zones que no deixen, diguéssim, que les persones facin vida normal.
Has parlat dels Estats Units, que és el lloc on actualment hi ha més centres de dades repartits per tot el territori, no?
Sí, sí, és una locura. Si busqueu, feu una búsqueda als Estats Units centre de dades, veureu que hi ha centres de dades construint-se i ja construïts, i la veritat és que estem veient com ja estan funcionant els que d'això ja estan deixant, diguéssim, a la població d'alguns diferents llocs, com a Virgínia, Tennessee i tal, estan deixant que molta gent està marxant del territori. O sigui, gent que ha nascut allí, que ha viscut tota la vida allí, ha agafat i ha tingut que marxar perquè és pràcticament impossible continuar visquent amb un ciroll i un malestar que abans pues, no tenien.
Tant de tot i el que busques, tan remot que no fa.
Ho has dit una mica abans, aquí estem en una zona especialment sensible al canvi climàtic, amb sequeres continuades, com hem vist en els anys anteriors. Aquest any, diguem-ne que és una excepció per les pluges que hi ha hagut, però és una zona complicada a nivell climàtic. Si parlem del consum d'aigua d'aquest tipus de gigafactories, què pot implicar? A més, tenint el riu aquí a la vora, no?
Bueno, implica que, com bé has dit, aquest any ha sigut un any excepcional, però està ara pràcticament els estius aquí en aquesta zona el riu baixava molt poca i tothom està estirant del riu. El riu de passar per lo que és Saragossa i allí s'estan construint molts centres de dades, i aquestes sí que són d'Amazon, que van en intercanviadors de calor i agafen aigua, molta aigua agafen en aquest tema. A partir d'aquí no sabem quina és la quantitat d'aigua que s'acumula, podem anar estimats, però estem parlant de mils d'hectòmetres d'aigua, que amb un riu que ja de per si ve una mica escanyat, però si una indústria comença a arroplegar tot aquesta aigua, doncs resulta que aquesta aigua la torna cap amunt en forma de vapor d'aigua i en forma de vapor calent. I un estudi de la Universitat de Cambridge doncs està dient que en el punt calent d'aquesta gigafactoria, del centre de dades, per exemple, que no és d'aquí, però centre de dades de molts llocs del món, doncs ha constatat de que en el centre hi ha una pujada, i no exagero, hasta jo me vaig quedar sorprès, de 9 graus centígrads de pujada. O sigui que això significa en un lloc que, com tu ja ben saps, aquest lloc a l'agost no fa gens de fred aquí,
passem dels 40.
Exactament. I a partir d'aquí, no sé si algú, tots aquests tècnics que porten aquest projecte, veuen o tenen ja prevista aquesta pujada. I quina afectació serà aquí? I l'impacte amb l'agricultura, amb la fauna i la flora i la gent del territori serà, vamos, incalculable.
De tot això n'heu pogut parlar com a plataforma amb l'alcalde, amb altres responsables polítics a nivell comarcal o de demarcació?
No, o sigui, ha hagut algun ajuntament que no s'ha cedit espai, perquè aquí l'Ajuntament de Mora ens va prohibir poder parlar i poder debatre això. És que ja veus que el poder tindre dret a parlar i dir-li a la gent el que és i explicar-los els pros i els contres de tot això, perquè al final el que se tracta és de tindre una informació. I l'Ajuntament de Mora d'Ebre ens va cedir al local per poder donar la primera xerrada en aquest tema. L'alcalde de Mora pues, no ha volgut parlar, no vol parlar d'aquest tema, que és lògic, jo comprenc com allò que vingui una gran d'això, pues, no deixa de ser un tema de penjar una medalla, de portar riquesa al territori, però bueno, se té que valorar quina riquesa s'aportarà. I el Consell Comarcal, doncs, encara estem en això de a veure quina posició tenen, no? En un principi estan a favor de tot això.
Per què tot és tan opac?
Pues no ho sé, sembla com que si se dona molta informació, tu pots tindre eines per ficar més barreres, per impugnar coses i tot això, i el que no volen és que se retrasin les coses. Una altra por que tenim és que no s'ho fiquin com si fos una cosa d'interès nacional, que després ja no serviria de res tot aquest tema. O sigui, directament tindrem, diguéssim, una imposició.
I la població? Què en diu la població? Perquè, efectivament, ho comentàvem una miqueta abans, no? Estem en una zona, ja a nivell industrial, la central nuclear d'Ascó, que ha sostingut durant molts anys moltes famílies i que ha sigut, vaja, un salvavides, no? per moltes llars d'aquestes comarques, del Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta. Què diu la població a tot això?
A veure, la població, la majoria no sap una lliga, te parlen del núvol.
El núvol,
la
no?
Nube, el sí. Núvol, i pensen que és tot com el núvol Kinrum de Son Goku i tal. O sigui, estan veient un núvol i tot és molt bonic, la intel·ligència artificial. Però, clar, la falta d'informació fa que diu, bueno, pues, si venen aquí al tema de la intel·ligència artificial, pues, bueno, això és necessari. La majoria de gent que no coneix, gent de peu, senzilla, que té altres preocupacions, que tot això ho veu com, bueno, veuen això, però quan ja li comences a parlar de que hi ha un consum d'aigua, un augment de temperatura, de problemes de sorolls, de problemes de tota una sèrie de temes, doncs la gent comença a parlar. Una altra merda, no es volen ficar al territori? I clar, a partir d'aquí la gent sí que és conscient. La gent que sí que sap el que és això, aquests estan totalment en contra.
Què diries a la gent que us pot acusar de sempre anar a la contra?
Bueno, és que tenim aquest paper per desgràcia, no? Sembla que en Canto som els tocapilotes o els que sempre estan posant entre bancs el progrés. No, o sigui, jo els dic que nosaltres estem intentant defendre el que s'aposi una cosa sostenible. Sostenible, què vol dir? Una cosa sostenible és que tots podem gaudir de lo que nos fiquen, disfrutar del territori, disfrutar en família i viure, perquè al final el que veiem ara és un núvol negre que no sé si com viurem d'aquí uns anys.
I la pluja es va secar i els núvols es van obrir i en un instant explosiu el món es va enfonsar més enllà.
Som al sud de Catalunya, una zona molt sacrificada en aquest sentit, no? A nivell energètic i d'infraestructures. Sí. Mora la Nova seria ara mateix una altra zona de sacrifici, Joan Carles?
Doncs sí, per aquest tema sí, ara mateix tenim una zona de sacrifici. Donen compte que les nuclears se tancaran o es tendien que tancar dintre de poc. Tenim aquí un abocador que venen cada dia uns 20 tràilers de la Catalunya Central, venen a tirar, diguéssim, la porqueria aquí. Tenim el centre de residus especials e industrials a Riba-roja, O sigui que tenim tota una sèrie de coses aquí que pràcticament només tenim residus. O sigui, per si que ens toqui algun dia alguna cosa bona, no?
A l'Aragó, que ha anat sortint al llarg d'aquesta conversa i que no tenim gaire lluny d'aquí...
A la voreta.
A la voreta. Clar, a l'Aragó està sent com el pol, no?, d'aquesta instal·lació de centres de dades, sobretot d'Amazon, com bé deies, però sí que hi ha una forta, no? Un fort rebuig ciutadà, no?
Sí.
Què està passant allà?
Bueno, allà, diguéssim, el que està passant és que la gent, clar, la gent està veient de que aquests centres estan omplint tot de parcs solars per tot arreu, i la gent comença a mirar, diu, bueno, tot això és per això, no és per lo que és la població. Perquè ja ara ja estan funcionant algun, una me sembla que ja està funcionant, causa molt de rebombori a l'hora de construir i a l'hora de funcionar, poca gent està treballant allí. I allí s'ha ficat molt de... Bueno, aquest això servirà per baixar el preu de l'energia a la població. No, a la llarga, i la història no es diu, i als Estats Units ha passat en un lloc de, no sé si és Virginia o Tennessee, en el qual la població dels voltants d'aquest centre de dades està pagant 3 vegades més l'electricitat que pagava abans. Per què? Perquè el gran centre de dades és un gran consumidor d'electricitat i, clar, és un bon client preferencial. I les companyies, per cobrir la resta, la fan pagar a la població. O sigui, aquest model no el volem.
Doncs a veure com es desenvolupa tot plegat. De moment continuem això, disfrutant d'aquest paisatge a la vora del riu. Gràcies, Joan Carles López, expert en geobiologia i descontaminació electromagnètica, membre de la plataforma Aturem la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Una abraçada i moltes gràcies.
A tu.
Solidaris. Mercè Folch.
Do you still sing of the mountain bed we made of limbs and leaves?
Estic totalment d'acord amb aquest projecte de la Gigafactoria sobre la intel·ligència artificial a Móra la Nova, ja que és, crec, una bona proposta per al futur, doncs, de les nostres terres i, a més, pel nostre jovent, no?
Pues en un primer moment, quan em vaig assabentar de la implantació de la Gigafactoria, pues em va semblar bé, perquè vaig pensar que amb el tancament de la nuclear, pues hi hauria moltes famílies que es quedarien a l'atur i que això serviria per dinamitzar el territori. Però, no obstant això, al tindre més informació i, sobretot, de la plataforma que s'ha creat, doncs m'han sorgit dubtes.
Doncs no em sembla malament que fiquin una gigafactoria sempre i quan se tingui en compte els problemes que hi ha aquí al territori i s'hagin de solucionar.
Em genera certs dubtes importants en quant a consum energètic, no? I si requereix de molt ús d'aigua, i també assegurar que aquest projecte realment tingui retorn per la gent de la zona i no només per l'empresa.
La Comissió Europea té previst construir els propers anys 4 gigafactories en diferents països de la Unió, amb l'objectiu de reforçar l'autonomia tecnològica del continent i desenvolupar la indústria de la intel·ligència artificial. El govern espanyol i la Generalitat aposten perquè una d'aquestes 4 infraestructures digitals o europees s'instal·li al municipi de Móra la Nova, en concret al polígon del Molló, que acabem de visitar. Ara mateix es tracta només d'un projecte, però si la candidatura guanya el concurs convocat per la Comissió Europea, la Gigafactoria de Móra la Nova estaria operativa entre el 2027 i el 2028. Mònica Roca, com estàs?
Què tal, Mercè? Això quan se sabrà? No hi ha data exacta, però en principi a finals d'aquest any, perquè està previst que les candidatures que s'han d'avaluar en aquest concurs convocat, com ara deies, per la Unió Europea, es presentin també en principi aquest mes de juny.
I què se'n sap sobre aquest projecte, sobre la Gigafactoria de Móra la Nova?
Se sap el que ha anat publicant fins ara la Generalitat i poca coseta més. Per això hem volgut parlar amb Albert Tort, el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat. D'entrada hem d'explicar que aquest projecte forma part d'un pla estratègic de la Generalitat que va més enllà i que es proposa convertir Catalunya en el port digital de la Mediterrània i un pol d'infraestructures de referència en aquest sector al sud d'Europa. així és com s'ha anunciat, ho he dit en paraules textuals, i en aquest sentit el govern ja va anunciar fa poques setmanes que ara mateix té identificats fins a 26 projectes potencials de centres de dades, entre els quals hi hauria la Gigafactoria de Móra la Nova. Què vol dir això? Que la Gigafactoria formaria part, doncs, d'un projecte més global que el govern ja fa temps que està estudiant i dissenyant amb les empreses, diu, del sector digital. Albert Tort explica per què són necessàries aquestes infraestructures.
No podrien existir serveis digitals, ús de la intel·ligència artificial, tot el que té a veure amb computació de dades en qualsevol tipus de servei digital al que estem acostumats, diguem-ne, a interaccionar cada dia si no hi ha infraestructures digitals de connectivitat i de computació perquè aquestes dades es puguin computar i acabar oferint un resultat.
La Generalitat, com la Unió Europea, parla de reforçar la sobirania digital.
Per alguns tipus de dades i de projectes específics, volem tenir capacitat a Catalunya perquè aquestes dades es puguin computar en el territori, a nivell europeu i a nivell de Catalunya. I per això, necessàriament, hi ha d'haver una infraestructura digital per sota que ho suporti.
Ara, a Catalunya, el govern calcula que hi ha uns 17 centres de dades operatius, però m'expliquen que no hi ha un registre oficial o específic per infraestructures de centres de dades perquè es fa difícil de calcular.
I això per què passa, Mònica?
Perquè hi ha moltes empreses o indústries que tenen centres de dades com a part de la seva activitat i en aquests casos es considera més un actiu dins el sistema econòmic o dins el teixit empresarial que una activitat en si mateixa. Quan parlem de 17 centres de dades, pel que hem entès, són els que la Generalitat computa com a indústria específica.
I sabem com estan repartits?
Sí, el municipi amb més centres de dades de Catalunya a dia d'avui és Cerdanyola del Vallès. Mm. El municipi compta amb 4 centres de dades lligats al Parc de l'Alba, però segons una investigació de la Directa, se n'estaria projectant 4 més. Un seria el de l'empresa especialitzada en centres de dades Panattoni, una empresa nord-americana, que serà el més gran del país i arribarà a consumir 370 gigawatts anuals.
Què significa aquesta xifra? Perquè ens hem de fer una idea, no?, del que representa aquesta despesa energètica.
Sí, perquè costa baixar-ho, eh? Sí. Segons Ecologistes en Acció, equival al consum elèctric mitjà d'unes 140.000 llars i augmentarà el consum total del municipi en un 115%.
I si mirem la resta de Catalunya, on se situen actualment la resta de centres de dades?
Bàsicament a Barcelona i als municipis de l'àrea metropolitana.
I pel que fa a aquests 26 centres de dades que la Generalitat contempla que es puguin construir en els pròxims anys, on s'ubicarien?
La Generalitat parla de 7 pols territorials, ho diu així, repartits en 11 comarques. Aquestes comarques són el Vallès Occidental, on se'n construirien 7, el Barcelonès amb 5 i l'Anoia amb 4. Després trobem el Baix Camp i el Baix Llobregat amb 2 centres de dades per cada comarca i finalment, pel que fa a les 6 comarques restants fins a comptar les 11 totals, la Generalitat ha projectat un centre de dades a cadascuna. Aquestes comarques són l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf, el Montsià, la Ribera d'Ebre i el Segrià.
Aquí estem parlant de comarques, però podem afinar i donar localitats, donar municipis?
Ho podem fer, però no ho sabem oficialment. La Generalitat no ens confirma localitzacions exactes perquè argumenta que són projectes pendents d'aprovació, però des d'Ecologistes en Acció ens han passat una llista que asseguren que ha estat filtrada per fons de la Generalitat, no ho sabem, en què sí que detallen aquestes poblacions. Entre les poblacions més petites, fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, destaquen Montblanc, l'Hospitalet de l'Infant, Cubelles, Òdena, Vilafranca del Penedès, Flix o Jorba. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, ens explica amb quin criteri s'ha fet la distribució territorial dels centres de dades.
Tenim nosaltres la AI Factory, el Barcelona Supercomputing Center, que al final, connectada, diguem-ne, amb altres punts del territori, com és en aquest cas a Terres de l'Ebre, doncs poden constituir una xarxa que miri tot l'àmbit digital més enllà del que és l'àrea metropolitana de Barcelona i que, per tant, ho extengui amb una visió d'equilibri territorial.
Clar, fent una ullada al mapa sobre la distribució de centres de dades, potser l'expressió correcta per definir aquest repartiment no seria, diguem-ne, equilibri territorial, perquè no hi ha cap centre de dades projectat, de moment, al nord del país, ni a la demarcació de Girona, ni a les comarques del nord-oest, Mònica.
Exacte, sí, és així. Per això també li he volgut preguntar sobre aquesta qüestió.
Ara mateix, a nivell, efectivament, de altres pols que es podrien acabar definint cap a la part nord de Catalunya, no hi ha embrió en aquests moments de projectes potencials que ens hagin arribat i, per tant, no són pols encara. però no vol dir que ho puguin ser més endavant.
El desplegament per la resta del territori dependrà, segons Albert Tort, que es donin les condicions o els requisits perquè es puguin desenvolupar aquests tipus d'infraestructures, com és el cas, diu, de l'àrea metropolitana de Barcelona i del sud del país.
Hi ha projectes potencials perquè les condicions d'energia, de sol, fan viable en els propers anys que allà hi hagi més possibilitat de que s'hi desenvolupi aquest tipus d'activitat econòmica. Això és la definició dels pols.
En el cas de Móra la Nova, afegir també que posa aquest exemple de per què s'ha considerat un lloc de creixement potencial.
A Móra la Nova, a més, i en el mateix polígon, ja s'estan movent coses, per exemple, a través de la Fundació Idescat, amb tot el tema de l'estació de recepció, no? En allà del 6G Starlab, del satèl·lit experimental que es va llançar en el seu moment.
D'aquests 26 projectes dels que estem parlant tota l'estona que es podrien posar en marxa, la previsió del govern de la Generalitat és que entre els anys 2030 i 2035 uns 10 ja puguin tenir un grau de maduresa prou alt per assolir una potència d'entre 300 i 500 megawatts.
I pel que fa al projecte de la gigafactoria de Móra la Nova, que hem arrencat el programa, la Generalitat t'ha donat més detalls?
No gaires, més enllà del que ja havia anunciat sobre el tema, i és que la candidatura de la gigafactoria de Móra la Nova també inclou una seu a Madrid, en concret a la població de Sant Fernando de Henares, que ho han fet per enfortir la candidatura i el projecte. La idea és que el centre comenci amb una potència de 50 megawatts i que el 2029-30 pugui augmentar fins al 100-150. Això és el que gastaran aquesta potència per alimentar uns 100.000 processadors d'última generació, que és el que es calcula que s'instal·laran en aquest centre. I per aquest consum, la Generalitat ens assegura que no calen grans infraestructures elèctriques com, per exemple, les línies de molt alta tensió. Pel que fa al consum d'aigua, no es detalla la despesa, el projecte diu que està en fase de redacció, la Generalitat, però afirma que complirà els estàndards de sostenibilitat, i ens quedem aquí. I finalment cal explicar que qui presenta el projecte és un consorci públic o privat en el que hi ha la Generalitat, el govern espanyol i diverses empreses. Quines? Telefònica és la que lidera el projecte, però també hi participen i participarien 5 empreses més, entre les quals destaquen ACS, de Florentino Pérez, l'empresa constructora,
sí.
La propietària de Telefònica és MasOrange, Nvidia, la companyia nord-americana líder en xips, Sapmer, ubicada a Rubí, especialitzada en eficiència energètica, i Multiverse Computing, una empresa basca de software.
Rius estivats en piranyes, xiscla un ocell tropical, regnes de fauna salvatge, segles damunt vegetal.
Del projecte de la gigafactoria de Móra la Nova, Mònica, també n'has parlat amb l'alcalde del municipi, Jesús Álvarez. Des del consistori sí que t'han pogut donar més informació.
Una miqueta més. Segurament la que més preocupa a ecologistes i ciutadans, i la informació més important quan parlem de la construcció de centres de dades, i és quin ús es farà de l'aigua per refrigerar la maquinària d'aquest centre de dades.
Amb la captació d'aigua que ja tenim des del 2002, concedida des de la CHE al polígon industrial del Molló, no necessitem més aigua ni s'abocarà aigua. És a dir, no hi ha cap autorització ni d'abocament ni de captació. És un circuit tancat on el que es fa és anar reomplint tal com se va necessitant el riu. Per tant, que s'estiguin una mica tranquils i quan sigui el moment ja ho explicarem i s'explicarà tot com s'està muntant.
Per tant, Mònica, el titular seria que no està previst que s'agafi aigua del riu ni que se n'aboqui, no?, segons l'alcalde.
Sí, aquest seria el titular, però anem a la lletra petita. Què passa? Que quan parlem de circuits tancats d'aigua estem parlant d'un sistema més complex que a la pràctica no és tancat del tot, com se'l descriu, sinó que necessita aigua d'un segon circuit, que en aquest cas és obert. Per què necessitem un segon circuit? Per refredar l'aigua del circuit tancat quan s'escalfa. És a dir, parlem d'un sistema que al final sí que necessita un consum d'aigua constant. A més, l'aigua del circuit tancat s'ha de regenerar per qüestions de manteniment de les màquines. I l'altra qüestió important, sempre que parlem de centres de dades, és on va parar aquesta aigua perquè conté residus tòxics. L'única previsió sobre el consum d'aigua que podria tenir aquesta gigafactoria l'ha fet l'associació Sediments, que forma part de la plataforma Aturem la Gigafactoria, que explica en una investigació publicada a la Directa que el consum podria ser d'uns 1,3 hectòmetres cúbics d'aigua. Què vol dir això, 1,3? És a dir, de 1.300 milions de litres d'aigua. Una tercera part de l'embassament de Foix, perquè ens en fem a la idea, o el consum anual d'unes 20.000 llars.
I quina és l'opinió de l'Ajuntament de Móra la Nova sobre aquesta infraestructura, Mònica?
Ens diuen que és una infraestructura buscada i volguda també per la població de la zona, segons el consistori.
Des de l'Ajuntament i totes les formacions polítiques representades a l'Ajuntament i, a més, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, n'estem a favor. La impressió que tinc envers a la població, no solament del meu poble, sinó dels pobles del voltant, és la il·lusió que està desprenent aquest projecte. Per tant, tothom està esperant a que surti ja d'una vegada per totes la fase de presentar candidatures des d'Europa per a poder saber si realment ve al nostre territori o no la gigafactoria.
Álvarez ens explica que fa anys que hi treballen i que esperen que suposi un retorn per al territori i una futura alternativa a les nuclears.
Les centrals arribaran un moment que tancaran i, evidentment, el que hem de vetllar és que els pobles estiguin vius i que hagi capacitat i pugui tindre nens a les escoles, als nostres fills, als nostres nets, de que quan vagin a estudiar a les universitats tant a Barcelona com a la resta del país, que després puguin tindre capacitat de tornar al territori perquè s'han creat llocs de treball de qualitat, no?
L'alcalde també afegeix que és una qüestió de justícia territorial i de sentit comú que aquest projecte s'ubiqui a Móra la Nova.
Crec que la comarca més energètica de tota Catalunya, pues, té sentit que vagi una empresa on té una necessitat elevada d'energia.
I sabem quina és l'opinió d'altres alcaldes dels municipis on s'han projectat alguns d'aquests 26 centres que parlàvem abans?
Aquests dies he parlat amb els nostres companys del Servei d'Informatius de Catalunya Ràdio, a la delegació de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, per sondejar quina era l'opinió dels alcaldes entre diferents consistoris, i el nostre company Jordi Barranca, el corresponsal sobre el terreny, em deia que els alcaldes de moment no volen parlar, no es volen posicionar. Però crec que ara mateix trobaríem, Mercè, una mica de tot: poblacions a favor, poblacions en contra i poblacions que simplement no s'estan posicionant perquè encara no tenen prou informació o coneixement per avaluar l'impacte d'una indústria d'aquest tipus. Que sapiguem, fins al moment, només Lleida ha estat l'únic ajuntament que fins ara ha rebutjat la creació de dos centres de dades, i l'argument, en paraules del seu alcalde, és que són caixes de sabates que no porten res a l'economia local, perquè els llocs de feina que poden crear no compensen l'aigua i l'energia que gasten ni l'extensió de terreny industrial que ocupen. Això deia l'alcalde Fèlix Larrosa. Però, en canvi, a l'altra cara de la moneda, trobaríem el cas de Cerdanyola del Vallès, que, recordem-ho, la població amb més centres de dades de Catalunya, que en defensa des del consistori la riquesa que porten aquest tipus d'infraestructures i segueix apostant per aquest sector.
Tot plegat, doncs, és la informació que tenim i els arguments que hem anat recollint. Moltíssimes gràcies, Mònica Roca, per la feinada.
Gràcies, Mercè.
Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
Jo tinc l'oportunitat de visitar diferents centres de dades a Mèxic, al Regne Unit i a Espanya, i podria dir-te que la quantitat de treballadors que jo he vist dintre no és la mateixa que quan estàs dintre d'una fàbrica de cotxes, no? Per exemple, els centres hiperescalars tenen uns 60 treballadors, dels quals hem de pensar també que són mà d'obra molt experimentada, que no han d'estar en el lloc de feina, sinó que poden estar treballant digitalment, no? Des a distància.
Anna Valdivia, matemàtica i professora, i investigadora en intel·ligència artificial, governança i polítiques de la Universitat d'Oxford.
He obert la meva mirada més computacional amb les ciències socials per veure quins són els impactes socials, ètics, polítics d'aquesta tecnologia, i en els últims 5 anys m'he centrat més en els impactes medioambientals de la intel·ligència artificial.
Per què creix la construcció de centres de dades al món?
Fa 15 anys, un enginyer o una enginyera en intel·ligència artificial podia programar el seu algoritme d'intel·ligència artificial en el seu ordinador. Avui en dia, tota aquesta tecnologia ha evolucionat d'una manera que han crescut molt el tamany dels algoritmes. Tots aquests models de llenguatge que s'han fet molt populars, el ChatGPT o el Gemini, són algoritmes que tenen una arquitectura molt més extensa i sofisticada que els algoritmes de la intel·ligència artificial de fa 15 anys. Això fa que necessitem més bases de dades i més computació, el que es coneix metafòricament com el núvol, no? I, bueno, aquest boom de els centres de dades hiperescalars està relacionat amb el boom de l'intel·ligència artificial, perquè cada vegada hi ha més gent que utilitza aquest producte, no?, de tecnològic.
El cas de Catalunya.
Catalunya, per la seva situació estratègica, perquè som un dels ports principals del Mediterrani, no?, hi ha molts cables submarins del Mediterrani que acaben aquí a Barcelona, doncs s'està proposant com un dels ports també d'infraestructura digital. I això fa que bueno, aquests centres de dades puguin connectar, no?, amb aquests cables submarins.
Fangen els ulls d'aigua tèrbola dins els pulmons.
El que va passar als Estats Units fa 10 anys, el que s'imagina és que ara aquesta onada està arribant a Europa. L'estratègia que està tenint Catalunya en el tema de la infraestructura digital és una estratègia ambigua, i és ambigua perquè als Estats Units estem veient que hi ha certes friccions amb la comunitat que viuen al costat dels centres de dades per temes d'energia, per temes de consum d'aigua, i no veiem clar com el govern de Catalunya, la Generalitat, farà front a aquests conflictes, no?, que acabaran passant. Quan tinguem el pròxim escenari de sequera, no?, que sabem que tornarà a venir, haurem de preguntar a les autoritats a qui se li prioritzarà l'aigua, si hi ha una infraestructura tecnològica o a les persones per viure, no?, i fer les seves activitats diàries.
Es pot comparar l'estratègia digital de Catalunya amb la d'Aragó?
El model de l'Aragó s'entén amb el que es coneix com el PIGA, no?, que és una catifa vermella que es posa a totes les inversions que vulguin venir a l'Aragó per desenvolupar la seva activitat industrial. Això facilita que vinguin grans tecnològiques de Silicon Valley a l'Aragó. A Catalunya s'ha fet una estratègia diferent perquè no s'ha proposat aquesta estructura administrativa que facilita el tema burocràtic, però sí que estem veient que s'està obrint la porta a que grans infraestructures vinguin a instal·lar la seva activitat industrial al nostre territori.
Com hem de valorar el desenvolupament d'aquesta tecnologia?
És un moment molt interessant perquè se sap que durant la Guerra Freda es va fer un avanç de la ciència molt interessant, no? Perquè, clar, com hi havia aquesta carrera, es dona més inversió a científics, a enginyers, a tecnologistes, perquè comencin a desenvolupar i posin el país a sobre d'aquesta carrera, no? Aleshores, amb el tema de l'intel·ligència artificial és el que estem veient. Els Estats Units està fent la seva inversió, Xina està fent la seva inversió i la Unió Europea, pues, també està fent la seva inversió, no? El que passa és que també des d'aquesta perspectiva històrica hem de veure les conseqüències negatives que també ha tingut la ciència, no?, amb aquest impuls sobre innovació, sobre desenvolupament, que moltes vegades ha anat en detriment de la salut pública, del medi ambient. Jo sempre dic que el centre de dades més sostenible és el que no es construeix. Aleshores, el que sí que s'està mirant és que aquest impacte sigui el menor possible. Les cadenes de subministre d'aquesta tecnologia, el que també estem veient és que també hi ha una part dels minerals que s'utilitzen, estem parlant del cobre, que també s'utilitza per fer els xips de la intel·ligència artificial. El que fan moltes empreses tecnològiques és que com han d'innovar i han d'entrenar el següent algoritme, perquè si no també perden aquesta carrera de la innovació tecnològica, llencen els xips amb un any o amb un any i mig d'antiguitat que tenen. Aleshores, si posem tot això sobre de la taula conjuntament amb el fet de que a nivell geopolític també tenim una crisi energètica i tenim una crisi de recursos naturals, veurem com a la llarga l'ús de la intel·ligència artificial serà més car i posa molt difícil el tema de la innovació tecnològica.
Quin serà el retorn a la societat?
S'està imposant una tecnologia i no tindrem innovació tecnològica, i tota aquesta inversió que es fa en el sector tecnològic també es fa una inversió en el sector públic. Perquè per molt que tu tinguis l'última tecnologia, però tinguis un hospital o tinguis una educació que no estigui donant el que la gent necessita, no?, com a societat, no anirem a cap banda. Sí, volem innovació tecnològica, però per la gent, amb un sentit crític, no? Que la gent també pugui dir quin és el tipus de tecnologia que volem.
Després de visitar Móra la Nova i fer una radiografia del mapa de Catalunya per conèixer la distribució dels centres de dades pel territori, queda molt clar que el núvol no és eteri, sinó que és físic. Tal com explicàvem, el centre de dades són edificis plens de servidors i de cables connectats a una xarxa global amb una despesa molt gran d'aigua i d'energia elèctrica. Precisament d'aquesta xarxa global és de la que volem parlar ara amb Casey Lynch, investigador Ramón y Cajal, al Departament de Geografia de la Universitat Universitat de Girona i també expert en geografia del capitalisme digital. Casey, què tal estàs?
Molt bé, gràcies per invitar-me. And we're down, we go.
Què consisteix aquesta especialitat? Què estudia la geografia del capitalisme digital?
Bàsicament, intentar pensar el capitalisme digital des d'una perspectiva geogràfica, que vol dir posar en el seu lloc els diferents elements que construeixen tot el sistema digital que fem servir cada dia, no? Des del capital, no?, que s'ha d'acumular, s'ha de reunir per invertir en aquestes infraestructures, fins a l'extracció de minerals i d'elements de terres rares, per exemple, per fabricar les màquines, els servidors, els xips necessaris per fer funcionar la IA, fins als centres de dades, per exemple, en Móra la Nova, en molts altres llocs, no?, on hi ha tot el processament d'aquestes dades per crear la IA. La mà d'obra també és necessària per entrenar i refinar els sistemes d'IA, que moltes vegades pensem que funcionen sols, però realment requereixen bastanta mà d'obra de persones a tot el món. I després també els impactes que tenen la IA en les vides de la gent, no?, i en l'economia local, regional i global.
Anem a parlar d'aquests impactes. Actualment, segons la base de dades del directori Data Center Map, al món hi ha més d'11.400 centres de dades en funcionament repartits en 179 països i més del 40% del total es troben als Estats Units. Per què passa això, Casey?
Bueno, si pensem una mica com a consumidors dins de tot el sistema del capitalisme digital, des de fa molt de temps que tenim una dependència. Si pensem des d'Europa, per exemple, que hi ha una dependència important en els serveis de les grans empreses americanes, i clar, al llarg de les últimes dècades que han anat creixent aquestes empreses com Amazon, com Netflix, com Google, com Meta, Facebook, han anat construint les seves centres de dades, sobretot en Estats Units.
Després dels Estats Units, els països que compten amb més centres de dades són Alemanya amb 517 i el Regne Unit amb 527. Les xifres a Europa, tot i que les hem d'agafar una miqueta amb pinzes, són irrisòries en comparació amb els Estats Units, no? És per això que sí que Europa s'ha proposat accelerar la creació d'aquest tipus de centres en els propers anys?
Sí, jo crec que a nivell polític i econòmic, els dirigents de la Unió Europea tenen por de quedar-se enrere i de dependre massa de les grans empreses americanes. Per moltes raons, no només de creixement econòmic i de creixement de l'indústria europea, sinó també per temes geopolítiques, no? Per no dependre d'empreses que, bueno, que tenen unes relacions molt estretes també amb el govern de Trump, que, bueno, hi ha moltes dubtes, no?, moltes incerteses cara al futur d'aquestes relacions geopolítiques. I jo crec que un reconeixement, no?, dels riscos i dels perills de dependre massa d'aquestes empreses. I el reconeixement, no?, del poder d'aquestes tecnologies en l'espionatge polític, geopolític, però també industrial, econòmic. O sigui, jo crec que hi ha moltes raons i des de fa molt de temps que hi ha aquesta preocupació, i ara amb l'acceleració de la IA, l'acceleració de la construcció de centres de dades, de noves aplicacions de la IA, hi ha encara més perill que els ciutadans, les empreses i els governs europeus no només mantenen aquesta dependència amb les empreses americanes, sinó que es posi pitjor. No?
Jo canto a la lluna quan fa el ple, vull el rodó de la nit amable. Gat aprens. Canto al riu gelat, company de l'ànima, com una vena, com una llàgrima.
Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem parlant amb l'investigador Casey Lynch, investigador Ramón y Cajal al Departament de Geografia de la Universitat de Girona i també expert en geografia del capitalisme digital. Tu coneixes molt bé, Casey, el cas dels Estats Units perquè ets nord-americà. Allà els moviments socials contra els centres de dades fa anys que van començar i cada vegada són més forts. Hi ha moltes poblacions on fins i tot han aconseguit aturar la seva construcció. Els motius del rebuig són únicament vinculats al medi ambient o no?
No, jo crec que les preocupacions ambientals són molt importants, però també, per exemple, hi ha, jo crec que un reconeixement que aquests centres de dades porten molt menys beneficis econòmics que abans es pensava, no? O almenys que es deien des de les grans empreses. Al final, quan ja estan construïts i estan en funció aquests centres de dades, generen molt pocs llocs de feina, no? Jo crec que també perquè en moltes situacions s'han construït en zones postindustrials, en espais postindustrials, que potser abans en aquest espai hi havia una fàbrica que generava feina per a tothom, per a tota la comunitat, per a cents o mils de persones, i ara, clar, és un ús que té un impacte molt diferent, que no, només són potser una dotzena o poques dotzenes de treballadors. En altres casos, s'està construint en zones, diríem, a les perifèries de ciutats, on, per exemple, hi ha molta competència per sòl per la construcció d'habitatge, i, clar, aquests són noves demandes per sòl en aquestes comunitats que estan fent pujar el preu del sòl i així el preu d'habitatge. En altres contextos podríem mirar també a comunitats més agràries, més rurals, on s'estan construint aquests centres de dades en Estats Units o s'han construït en el passat. I això també té l'impacte de canviar una mica la identitat, el caràcter d'aquestes comunitats.
En quin sentit?
Clar, si tens un poble petit que té una identitat molt, molt vinculada a l'agricultura o al medi ambient i de cop hi ha un edifici molt, molt, molt gran, molt, molt lleig en molts casos, no? Que està allà, que potser és més gran que en alguns casos que tot el poble sencer, o sigui, que canvia també el caràcter del paisatge. En altres casos, només esmentaré, per exemple, hi ha molts centres de dades en zones rurals a l'oest dels Estats Units, que són zones també on hi ha escassetat d'aigua, on hi ha històricament també lluites importants pel territori, on hi ha encara molts pobles indígenes, molts pobles, nacions natius, no?, natives que hi viuen, i en molts casos aquests centres de dades també estan competint per recursos, per aigua, per espai, amb aquestes comunitats. O sigui, jo crec que hi ha una varietat de raons. També jo crec que al final una part d'això és que veuen moltes d'aquestes comunitats que hi ha aquests impactes locals, també moltes vegades per donar beneficis a grans empreses, no?, tecnològiques, són els multimilionaris que dirigeixen aquestes empreses, i també les empreses que estan, per exemple, integrant o fent servir la IA per augmentar els seus beneficis.
Els activistes diuen que la lluita contra els centres de dades no va de tecnologia, va de democràcia, i és una lluita per qui controla el nostre futur. Per tant, aquí la qüestió a plantejar és, no hauria de ser on posem els centres de dades, sinó quin model econòmic representen, Casey.
Exacte, sí. Jo crec que s'ha de posar sempre aquestes lluites en el context d'un sistema global de capitalisme digital que no contempla mai cap límit i que té una visió pròpia del futur, del futur de l'economia, del futur del món, que no és una visió, en molts casos, no és una visió democràtica. No? Moltes de les decisions que s'estan impulsant, per exemple, tot aquest procés de creixement de la IA ve d'unes poques empreses americanes.
Segons una investigació periodística en la que han participat diaris com El País, The Guardian o Le Monde, i publicada aquest mes d'abril, les grans tecnològiques, estem pensant en Amazon, Google, etc., no?, han pressionat a Brussel·les per aconseguir una llei a mida que impedeix saber quin és el consum d'aigua o l'eficiència energètica dels centres de dades. Per què hi ha aquesta opacitat, Casey?
Jo crec que hi ha moltes raons. En part, sempre als Estats Units, per exemple, sempre han protegit aquesta informació dient que és un secret de negoci. Però jo crec que potser el més important és que volen amagar aquests impactes per mantenir aquesta imatge que tenim de la IA, de tot el digital, com a material i així com una cosa que pot créixer sense límits. O sigui, és una manera de mantenir una mica el discurs, el relat que tenen, que això és el futur, que pot seguir creixent per sempre, que no hem de tenir un debat més democràtic sobre quin model econòmic, quin model digital volem.
A Europa hi ha el cas d'Irlanda que crida l'atenció, no? I que hi ha dades que ens permeten veure quin és, no? la situació pel que fa a nivell energètic. El 2024 els centres de dades allà gastaven el 22% de l'energia del país. El 2015 només consumien un 5% de l'electricitat. Per tant, es va cap aquí.
Sí, jo crec que és molt important també reconèixer que estem en un moment en què pot semblar que fa molt que tenim la IA, no? però realment tot el creixement de la IA que hem vist des dels finals de 2022, per exemple, amb el llançament de ChatGPT, les inversions en infraestructura estem començant a veure ara. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it. La indústria tecnològica parla de crear centres de dades sostenibles. També hem parlat amb un membre de la plataforma Turem, la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, i també apuntava cap a aquesta direcció, no? Crear centres de dades més sostenibles per no anar en contra del progrés, no? Això és possible o és una fal·làcia? Sí. Mira, si mirem un centre de dades aïllat, no? O sigui, fora del context, podríem dir potser sí, no? Que podem ser més eficients en l'ús de l'aigua, que podem fer servir energia renovable, però si després posem aquest centre de dades en el context global del capitalisme digital, això és impossible, no? Perquè al final fem centres de dades més eficients, però després podem fer més centres de dades. I al final el consum total d'energia, d'aigua, de minerals, potser seria encara més, no?
A l'Aragó, ecologistes, veïns, científics i acadèmics han presentat la primera demanda judicial contra aquest tipus d'infraestructures. De fet, allà la majoria de centres de dades són d'Amazon, sí. I que ara mateix està en mans del Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó. A països on fa més temps que aquests centres estan implantats, quin és el pes de la resistència ciutadana? Han aconseguit modificar projectes o fins i tot aturar-los, Casey?
Sí, en alguns casos sí, i moltes vegades de fet tampoc ha sortit als mitjans de comunicació en aquests llocs, o sigui, almenys fora d'un context molt local. I això està molt bé, però un altre cop diré que si només bloquegem un projecte de centre de dades, que potser seria molt important per a aquella comunitat, però si no ho posem en aquest context i si seguim consumint tots aquests serveis, tots aquests productes digitals, si integrem la IA en tots els sistemes quotidians que tenim en la nostra societat, un exemple, no, de bloquejar un centre de dades, clar, no té un impacte tan global. I, de fet, pot tenir un impacte, podríem dir, més negatiu, que seria que una comunitat que sí que té bastant poder, que té bastanta influència, no, en el govern local, en el seu context, que es pot posar en contra, aquest centre de dades tampoc desapareix. Buscaran un altre lloc i al final tenim el risc sempre d'acabem posant aquests centres de dades en les comunitats més marginals, que és una cosa que sempre des de fa molt de temps que ha passat als Estats Units. Podem mirar, per exemple, un cas paradigmàtic als últims anys del centre de dades de Elon Musk que té a Tennessee, a l'estat de Tennessee, on ha construït un centre de dades enorme en una comunitat negra, majoritàriament negra. Com no ha pogut accedir a la xarxa elèctrica normal per a aquestes centres de dades, ha portat turbines de gas natural i de metà a aquests llocs i està bàsicament fent servir aquestes turbines de gas natural per fer funcionar el centre de dades, i això està tenint impactes molt directes en la salut d'aquestes comunitats negres que hi viuen a prop d'aquest centre de dades.
Aquí el debat és el canvi del model de digitalització actual que tenim, no? Que és insostenible. Vull dir, al final s'haurà de triar entre guardar fotos, no sé, de gatets o informació rellevant per la societat, no? Per què fem servir la intel·ligència artificial? Per tenir aplicacions absolutament aleatòries de temes banals, per exemple, o per ajudar a un metge a poder operar millor, no?
Sí, jo crec que això és la gran pregunta, no? De quins usos tenim ara de la IA i quins usos potser tindrem al futur o podríem tenir i com hauríem de prioritzar aquests usos. Ara mateix ningú està pagant, cap client, cap usuari de ChatGPT, de Gemini, de Claude, està pagant realment el cost econòmic real d'aquests serveis, no? Que estan invertint molt i estan perdent diners fins ara, prestant aquests serveis als consumidors. Jo crec que hem de pensar, no ara, sinó d'aquí a uns anys, com pensen recuperar aquestes inversions i com pensen en algun moment realitzar algun benefici. Doncs si mirem, per exemple, el cas d'OpenAI, és l'empresa que porta el ChatGPT, posen ells mateixos a la seva carta fundadora que el seu objectiu és crear un IA general que seria per ells, no un déu en màquina, no una cosa de ciència-ficció, d'un ordinador conscient, sinó un sistema que supera els humans en la majoria de les tasques econòmicament valuoses. Això què vol dir? Que pensen que a llarg termini la seva manera de guanyar diners, de realitzar algun benefici, és substituir a mà d'obra en empreses a tot el món. Això almenys és el seu objectiu, no dic que serà el que passa, jo crec que la realitat és molt més complexa, però pensen, no?, en substituir les feines de la gent, perquè una empresa, per exemple, paga una quota o paga una subscripció a OpenAI i no paga el sou d'una persona.
Té sentit que sí que ens oposem a... o que hi hagi una part de la ciutadania que s'oposi al centre de dades per qüestions, per exemple, doncs això, mediambientals, econòmiques, però al mateix temps com a societat estiguem reclamant, no?, estar cada vegada més connectats, consultar el mòbil, qualsevol cosa i tenir-ho a l'instant. No entra en contradicció tot plegat?
Sí, jo crec que entra en contradicció i és molt important a nivell individual sempre ser conscients, no?, del nostre paper com a consumidors, com a ciutadans en aquest sentit, però també jo crec que hem d'exigir més dels governs, dels sistemes en què estem situats, no? O sigui, no és només una qüestió de fer servir el mòbil o no. De fet, molts de nosaltres estem d'alguna manera obligats, no?, per feina, per moltes qüestions de la manera que funciona la societat en què vivim. O sigui, és una qüestió molt complexa i jo crec que una part important seria, sí, la consciència individual, ciutadana, de l'impacte real d'aquests serveis digitals, però hem d'anar molt més enllà d'això i demanar solucions reals dels governs i dels líders de la societat.
Just like the sea, I don't know where to go. Through dirt and shadow I grow. I'm reaching light through the struggle. Just like the sea.
Mentrestant, la indústria tecnològica continua experimentant per poder tirar endavant tots aquests centres de dades i també, per exemple, per refrigerar-los, no?, que és un dels grans problemes. Quin tipus d'experiments estan fent? Hem sentit a parlar de centres de dades submergits a l'aigua o enterrats sota la terra del desert. Això és així?
Sí, bueno, és veritat que estan invertint bastants diners en aquests experiments, fins i tot a centres de dades a l'espai exterior. És una cosa que els últims anys, per exemple, Elon Musk, que ja té una xarxa, la xarxa més gran de satèl·lits, no?, que estan a l'espai exterior, pensa, clar, que a llarg termini o a mitjà a llarg termini potser podria posar una part d'aquests centres de dades en aquests satèl·lits que, clar, es podrien treure energia solar i funcionar així i després transferir les dades, els resultats a la Terra. I una part real que hi ha experiments, una part també jo crec que és màrqueting, és una manera de dir: ai, esteu oposats als impactes dels centres de dades que esteu veient, però mira, a mitjà termini trobarem alguna solució per poder seguir creixent sense límit, no? I clar, l'espai exterior sempre ha funcionat com a l'imaginari, no? El discurs de l'explotació a l'espai exterior sempre ha tingut aquesta funció d'un futur sense límits, un futur sense haver d'afrontar els límits reals de la Terra. I jo crec que l'oceà i la mar i el mar també tenen aquesta funció. També diré que aquests altres centres de dades a l'oceà o a l'espai exterior també tenen els seus impactes ambientals.
Queda clar, res és gratuït, Casey. Doncs moltíssimes gràcies, Casey Lynch, investigador Ramon y Cajal al Departament de Geografia de la Universitat de Girona, expert en geografia del capitalisme digital. Una abraçada i que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Solidaris. Mercè Folch.
Reviure en silenci sense plors aquella història que ara don tranquil·la en algun lloc del món.
Acabem el programa sobre l'impacte dels centres de dades a Catalunya, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Conchi Vecino. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, fins aviat.
Que et fa volar, que en res acaba molt, que vingui allà al vell mig del jardí les mans dels petons que avui van arribar al meu port. I els ocells volen davant meu, i els camins s'obren davant meu amb una llum que ja no veus. La lluna i se m'emporta la pena que tinc a dins. Ella pot salvar la soledat i suportar el saber que des d'aquell desembre m'has mentit. Podies escriure la veritat, però no comptaves que els meus ulls ho veuen tot, ho saben tot. Cremo tots els versos mal i bé.